Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Mapamundi, el podcast d'actualitat internacional de Catalunya Ràdio, amb Quim Olivares.
Pensa que actualment el 96% de la humanitat parla el 4% de les llengües. I a l'inrevés, el 4% de la humanitat parla el 96% de les llengües.
El món, doncs, és cada vegada menys divers lingüísticament i, per tant, perdem coneixement i maneres d'entendre'l. Si això és cert, ens hem de preocupar. L'Àfrica, un dels santuaris de la diversitat lingüística mundial, pot ajudar a mantenir aquesta diversitat? Podem buscar en aquest continent la salvació de la vitalitat lingüística mundial? Ara som al carrer Ibau de Barcelona davant d'un dels temples universitaris de la lingüística i de la filologia de Catalunya. Hem vingut a la universitat per xerrar amb una de les veus més respectades al país sobre diversitat lingüística al món. De fet, ja l'hem sentida. Som-hi i entrem.
Mapamundi, el podcast per saber què passa al món.
Em dic Maria Carme Junyent, soc directora del grup d'estudi de llengües amenaçades, que ja fa 30 anys que funciona, i a més soc professora de lingüística a la Universitat de Barcelona.
Maria Carme, podem dir que l'Àfrica és un santuari de la diversitat lingüística del món? Això ho podem dir fàcilment?
En certa manera, sí. Com a mínim sí que podem dir que és el lloc del món on es preserva més la diversitat lingüística. Tot i que, com a tot arreu, hi ha problemes, però a veure, si el 90% de les llengües del món estan amenaçades, les africanes són un 20-30%. Vull dir que hi ha una diferència notable.
Estàs d'acord amb mi que per la quantitat de gent que viu a l'Àfrica, l'Àfrica té moltes llengües comparat amb altres territoris? Això seria agosarat dir-ho?
Depèn. En principi, sí. Però ja dic, més que res, és la diversitat el que s'ha preservat. Per una banda, per les pautes de conversa que tenen, i de l'altra també per desconeixement de les llengües colonials, doncs no s'ha aconseguit el que sí que s'ha aconseguit en altres llocs.
Si l'Àfrica evoluciona seguint el model europeu de més mobilitat de població, etc., està en perill aquesta diversitat lingüística que ara parlaves?
Sí. De fet, la mobilitat és el gran enemic de la... No necessàriament de la diversitat, però a veure, perquè les llengües sobrevisquin necessiten una base territorial on els parlants convisquin. Amb la diàspora, ja, si són comunitats molt petites, cada cop es fa més difícil fer servir aquelles llengües. I després, també que no sempre aquestes llengües, quan són fora, es transmeten. Jo crec que els africans són els que més han pagat la idea que hi ha llengües primitives. Això encara s'ensenya a les escoles. O sigui, els diuen que no són llengües, són dialectes. Jo encara m'hi trobo, amb alumnes africans que em diuen, i són de lingüística, i jo els dic que totes les llengües són iguals, però després en qualsevol comentari et diuen que parlen, jo no sé, les llengües colonials que sigui, i després parlen el seu dialecte.
És veritat que l'Àfrica és un bressol de la diversitat lingüística, això és inqüestionable, però és veritat que altres llocs on també es parlen moltes llengües, com per exemple Oceania, és a dir, per què Àfrica aconsegueix preservar més la diversitat lingüística?
A veure, així en general, sí, al marge de continents, el que s'observa és que les zones que tenen més diversitat lingüística són les més resistents a la substitució. I, en canvi, les zones més homogènies són molt més vulnerables. En el cas d'Oceania, si pensem en el hawaià, que era una illa, tothom parlava hawaià, això. Va arribar l'anglès i el va escombrar. Però, en canvi, veus Vanuatu, que és el país amb l'índex de diversitat lingüística més alt, i de moment aguanten. A veure, això explica bastant aquest fenomen, què passa a l'Àfrica, que és que la gent està acostumada a conviure en moltes llengües perquè senzillament s'aprèn la llengua de l'amic, la llengua del veí, el pare i la mare poden parlar llengües diferents i tothom aprèn les llengües de tothom. Llavors, clar, arriba una llengua colonial, és una llengua més. En canvi, en les comunitats homogènies on estan acostumats a funcionar només en una llengua, quan arriba una llengua colonial, doncs bé, si tenim aquesta que fa la mateixa feina que la que ja teníem, doncs abandonem la que teníem i agafem la colonial. Això seria una causa que explicaria per què es preserva la diversitat. Però l'altra és perquè, i això sí que està canviant, i en aquest sentit sí que hi pot haver amenaça, que la llengua colonial no arribava a tothom. En el moment de la independència, a Nigèria, la població que sabia anglès era entre un 5 i un 10%. I així gairebé tot arreu. Perquè després, a l'Àfrica hi havia dos tipus de política lingüística, bàsicament. Política lingüística colonial, eh? D'una banda, la colonització romànica, fonamentalment els francesos, però també portuguesos, espanyols, que són els que creuen, és el model llatí, no? Vull dir, només hi ha una llengua que és bona i les altres no serveixen per res. I aquests no es preocupaven en absolut de les llengües del lloc, ni res. Bé. En canvi, el sistema de colonització germànica van ser sobretot els anglesos, però els alemanys també. Vull dir que quan tu trobaves algun africà que encara havia viscut l'època dels alemanys, tots sabien escriure la seva llengua, perquè eren el que ensenyaven a les escoles. No perquè els preocupessin tant les llengües, sinó perquè creien que els africans no eren prou bons per aprendre les seves llengües, ni l'anglès, ni l'alemany, i això. Per tant, deien, i això està escrit, vull dir, es coneix com la doctrina Macaulay perquè és conegut, que el que havien de fer era desenvolupar les llengües locals i aleshores formar una elit que fos intermediària entre la colònia i la metròpoli. Aquesta elit tenia un nom, els anomenaven els intèrprets, i de fet la primera novel·la del Wole Soyinka, que va guanyar el Premi Nobel l'any 86, es diu Els intèrprets, i fa referència a aquesta classe d'intermediaris. Vull dir que la mentalitat era totalment diferent. Uns creien que s'havien de fer desaparèixer les llengües i els altres que allò era l'únic que podien tenir els africans i per tant s'havien de cultivar.
Per tant, pel que comentes, la preservació de les llengües autòctones depenia de l'imperi o del colonitzador que arribava en aquelles terres, ara parlo en general, però en molts casos hi havia una política volguda perquè la gent del país deixés de parlar la seva llengua, en algun cas, i en d'altres que la continués parlant, però per interès, diríem, logístic, no?
Sí, 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 sí. Per això dic que els objectius eren totalment diferents. O sigui, en un cas fer-les desaparèixer perquè no valien per res, i en l'altre preservar-les perquè era l'únic que podien tenir, però a l'hora de la veritat s'han aguantat a tot arreu, si fa no fa, i poden estar amenaçades en la mateixa mesura.
El governador general de la província d'Ifni, general Agulla, acompaña al ministro en su visita al grupo escolar mixto, donde el niño comienza a hablar y a pensar en español desde los primeros balbuceos de su lenguaje.
Mapa Mundi, el podcast per saber què passa al món.
Llavors, tu ara afirmaries que a l'Àfrica hi ha més diversitat que a Oceania perquè els colonitzadors van actuar d'una altra manera, diguem-ho així, o són altres factors?
Home, a veure, Oceania, clar, si pensem en Austràlia, van exterminar la població. A Tasmània van desaparèixer tots. A veure, es calcula que en el moment que hi van arribar els europeus, que fa 250 anys no deu arribar, no? S'hi parlaven unes 700 llengües. Ara els càlculs són de 250, però viable, no queda clar que n'hi hagi cap. Però, com a molt, mitja dotzena.
I en el cas d'Amèrica Llatina?
Allà ha estat una altra cosa, allà ha estat més qüestió de temps, perquè, clar, van ser els primers que els va tocar el rebre. Si mires el mapa d'Amèrica, el primer lloc de la trobada, al Carib, no hi queda cap llengua local. Però després, si vas mirant a la costa atlàntica, també ho han esborrat tot, si vas per la banda del Pacífic, n'hi ha més, i quan vas més a l'interior, Bolívia, Guatemala també és un lloc on encara queden moltes llengües, en zones de Mèxic. Vull dir que allà es veu, a mesura que va avançant el contacte, doncs van desapareixent les llengües. En queden unes 750, però clar, algunes tenen ja molt pocs parlants. Jo recordo, vaig tenir un alumne aquí que els explicava l'esquema de com moren les llengües, i aleshores diuen que al mínim són quatre generacions, o sigui, la primera és monolingüe en X, la segona li transmeten X però ja aprèn Y, ells transmeten Y als fills però encara saben X o l'entenen perquè hi ha els avis, i la quarta generació és Y. Doncs vaig tenir una alumna boliviana que la besàvia era monolingüe en quichua, l'àvia ja havia après castellà, va transmetre castellà a la mare de la meva alumna i la meva alumna ja no sabia res de quichua. I en aquest cas, perquè jo els faig escriure l'autobiografia lingüística, i ella, clar, va haver de preguntar a la seva família això, i el que es va trobar és que la seva àvia havia estat la traductora del Che quan estava a Bolívia. Clar, el que la va impactar va ser adonar-se que en la seva família aquest esquema era clavat, no? Perquè això tenia una besàvia que només parlava quichua, i a partir d'aquí ella es va posar a aprendre quichua, que això també passa molt, eh? Molts que venen aquí, justament perquè comparen o fan la simetria amb la situació del català, es posen a estudiar la llengua d'origen.
Tata, wawakausainikimanta, imatatach niwankiman, hatuntataika, hinata kutichiwarda.
Clar, hem parlat de molt de diversitat lingüística al món. Què passa si desapareix cada vegada més de pressa les llengües de diversos llocs del món?
Doncs jo crec que, fins i tot malgrat la globalització, anem cap a societats molt més entotsolades. Crec que el que es veu clarament, o sigui, en el cas de l'anglès, fa, em sembla que un parell d'anys, va sortir una llista que va fer The Guardian, la llista dels 100 llibres més influents del segle XXI fins a aquell moment. Només 14 eren traduccions. Ara imagina't, o sigui, una cultura que de tot el que hi ha al món
només triem una mínima part, no?
I això es nota molt en el coneixement. Diuen que actualment el 95% de les llengües del món estan amenaçades, és a dir, poden desaparèixer en el transcurs del segle XXI. Les que poden quedar, si passa això, són unes 300. D'aquestes 300, més d'un 60% són asiàtiques. Més d'un 20% són africanes. I aleshores queden les que nosaltres pensem que són les que guanyaran. Jo realment espero que això no passi. Ara, pensa que actualment el 96% de la humanitat parla el 4% de les llengües. I a l'inrevés, eh? El 4% de la humanitat parla el 96% de les llengües. I si haguéssim tingut aquesta conversa fa 20 anys, t'haurien dit que eren el 95 i el 100. És a dir, que estem en un procés realment d'acceleració. Pensa que des que Colom va arribar a Amèrica fins ara, el nombre de llengües existents ja s'ha reduït a més de la meitat. O sigui que de com es moren les llengües ho sabem tot. El que no sabem encara és com revitalitzar-les. Però clar, s'han vist les conseqüències en pèrdua de coneixement, però sobretot en pèrdua d'identitat, però en fi.
Veurem el futur, cap on ens porta.
Bé, jo conto que cap a la preservació de la diversitat, perquè si no, no em puc imaginar un món on es parlin, ni que siguin 100 llengües, eh? Perquè és que, clar, quan penses en les possibilitats d'intercanvi, tot això desapareix. Quina visió del món es pot tenir si tothom el veu de la mateixa manera, no? Si no hi ha maneres alternatives d'explicar la realitat. I d'això no ens n'adonem fins que ho perdem.
Mapamundi, amb Quim Olivares.
De la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona, al carrer Ribau, he creuat la plaça Universitat, he baixat pel carrer Tallers, m'he endinsat al barri del Raval, possiblement un dels epicentres a Catalunya de la diversitat lingüística. Del carrer Tallers he baixat fins al carrer Hospital, i al carrer Hospital entrem al temple Sikh.
Soc David Valls, soc lingüista, em vaig especialitzar en llengües austronèsiques i de Papua Nova Guinea. Faig una col·laboració a Catalunya Ràdio, a més, als viatgers a la Gran Anaconda, on faig un espai on parlo de llengües i em guanyo la vida fent de professor de secundària de català.
Primer hem d'explicar on som, David, perquè hem baixat fins al Raval,
sí.
Però no som al carrer, sinó que som en un temple.
Som en un temple Sikh, que hi ha al carrer Hospital, aquí a Barcelona.
Veig que ens venen a dir alguna cosa. hem de posar amb les cames creuades.
Sí, ara ens han dit que ens hem de posar amb les cames creuades.
No amb les cames estirades.
No amb les cames estirades, que no estem a la platja.
Exacte, no és el mateix. A què consisteix un temple sikh?
Jo no és que en sigui un expert. El sikhisme és una religió que va començar a la regió del Punjab, a l'Índia. És un lloc obert a tothom, no cal ser sikh. Per qualsevol persona que entri t'ofereixen menjar i pots estar una estona aquí en silenci o pregant o fent el que sigui.
Ens hem hagut de posar un mocador al cap.
Sí, ens hem de posar un mocador al cap.
Ens hem hagut de descalçar,
mitjons
inclosos.
Mitjons inclosos, o sigui, cal venir amb els peus nets, per si de cas.
Te'ls pots rentar, de fet, aquí.
Te'ls pots rentar aquí. Sí, els mitjons és igual. Si tenen algun forat no passa res, perquè també te'ls has de treure.
Clar, aquest temple és en el barri del Raval. Podem dir que el Raval és un dels epicentres a Catalunya de la diversitat lingüística, David?
Bé, jo diria que sí. Això són les Nacions Unides, per dir-ho així, no? En petit, d'aquí s'hi parlen moltíssimes llengües. Ara mateix el temple on som, el temple sikh, la majoria de gent que veig per aquí al voltant són originaris del Punjab. Parlen tots Punjabi, per exemple, no? Segurament també parlen hindi, i molts d'aquests ens parlaran castellà, potser algun català i tot, no?
De fet, hem parlat amb la Maria Carme Junyent de l'Àfrica i amb tu volíem parlar d'Oceania.
Sí.
Podem afirmar que Oceania és un altre dels santuaris lingüístics del món?
Sí, és un dels llocs, bé, no sé si potser és un dels llocs on hi ha més llengües i se n'hi parlen més. Tenim Austràlia, Nova Zelanda, i llavors hi ha un munt d'illes, no? Tenim Melanèsia, Micronèsia i Polinèsia, no? A dins de la Melanèsia hi ha Papua Nova Guinea, que em penso que és el paradís dels lingüistes, perquè en una sola illa s'hi parlen, clar, això depèn molt, unes 800 llengües, hi ha qui diu que són 800, hi ha qui diu que en són 1.000, perquè definir una llengua és complicat. Clar. Austràlia mateix, doncs, les llengües aborígens, parlo de les llengües indígenes d'allà, originals, doncs Austràlia mateix encara en queden unes 250, tot i que se n'han mort moltes, i el panorama no pinta bé. I les illes que hi ha, doncs, a totes les illes de Micronèsia, no? Kiribati, Marshall, Tonga, Tuvalu, etcètera, etcètera, allà hi ha una munió de llengües impressionant, no?
I quins factors són els que incideixen en la pervivència o no d'una llengua oceania, en aquest cas?
Bé, penso que Oceania, com la resta del món, no? Si deixes una comunitat viure tranquil·la i en pau, com han viscut sempre, doncs les llengües no perillen, perquè ningú es lleva un bon matí i diu: saps què? Parlarem una altra llengua. Sempre l'abandó d'una llengua és per causes externes, per pressions externes, ja sigui bèl·liques, no?, per una guerra, o per pressions econòmiques o mediambientals, desplaçaments de poblacions. En aquests moments la globalització i sobretot la força de l'anglès a Oceania, no? Clar, països com Austràlia o Nova Zelanda, doncs l'anglès s'ha menjat les llengües indígenes, no? Globalització i les tècniques per fer-les desaparèixer, Austràlia també es va practicar, com a Estats Units i el Canadà, que era agafar els indígenes, posar-los en internats, treure'ls de les seves famílies, adoctrinar-los, per dir-ho així, doncs amb anglès, fer-los oblidar la seva cultura, la seva llengua, castigar-los aquell que se li escapava alguna paraula amb la seva llengua, i un cop ja havien desaprès la seva llengua i els havien aculturat, no?, amb la cultura occidental, llavors els tornaven en els seus llocs d'origen, però ja eren unes altres persones amb una altra llengua, una altra cultura, que no es podien comunicar més a més amb els seus pares.
I Papua Nova Guinea, que abans ho hem dit així de puntetes, per què hi ha tantes llengües?
Sí, clar, és un...
Jo penso... El paradís, crec que has dit abans.
Sí, per un lingüista suposo que sí. Clar, la geografia de la illa aquella és una illa molt muntanyosa, amb moltes valls, molts llocs aïllats, no?, i amb molta diversitat de naturalesa, I els llocs on hi ha molta diversitat de la naturalesa, biodiversitat, també acostuma a haver-hi població.
Per tant, a més biodiversitat, més varietat,
sí,
de llengua?
Sí, tot valora. I més penso, és la meva opinió, potser m'equivoco, però si és en zones on és fàcil l'aïllament, doncs clar, encara tens més llengües.
Quina importància té la diversitat de llengües com a patrimoni de la humanitat? Aviam.
No sé com et puc respondre a aquesta pregunta, però jo penso que és una cosa que ha sortit... Bé, és com preguntar quina importància té la biodiversitat, no? Salvar les balenes, salvar les abelles, doncs són coses que la naturalesa ha creat, no? I n'hi ha tantes com hem necessitat, no? Ni més ni menys, no? Que hi ha llengües que es moren és una cosa que ha passat tota la vida, però se'n continuen creant i se n'han anat creant per evolució d'altres. Per tant, una cosa que la naturalesa crea i per tant és necessària, deu ser per alguna cosa.
que has parlat de papallones, o podríem parlar d'escarbats,
sí,
algun idioma,
igual,
clar,
que sí, d'aquí, dels dofins. Sí.
Algú podria dir, d'aquí surten informació genètica que pot salvar vides en futurs medicaments, etc. Sí. Però clar, que desaparegui una llengua,
bé,
què pot importar-nos?
Doncs mira, ara n'has dit una de bona, perquè a mi em consta, doncs, que hi ha farmacèutiques que van enviant lingüistes a l'Amazones per estudiar llengües d'allà, no perquè els interessin les llengües en si, sinó perquè són tribus que tenen molt coneixement del seu entorn, evidentment, d'on viuen, i sobretot de plantes, que és el que ens interessa, i plantes que poden curar malalties. I aquest coneixement es vehicula a través d'aquestes llengües. Llavors, aprendre aquestes llengües i parlar amb aquesta gent i que t'expliquin per què serveix tal planta o com ho fan, el que sigui, doncs pot servir a la societat occidental, doncs, per curar certes malalties. Si es perden aquestes llengües, és molt probable que aquest coneixement també es perdi.
Després parlarem amb la Marta Bardagí, que vindrà també aquí al Raval per parlar-nos d'una llengua en perill de desaparició. El català l'hauríem de posar també en aquesta llista de perill de desaparició?
Depèn. Clar, és que quan parlem de català, la gent, com que som molt catalano-autonòmico-cèntrics, ens pensem que el català només es parla la Catalunya autonòmica. Però hi ha zones on el català ja ha desaparegut, o pràcticament ha desaparegut. A la Catalunya Nord, el català ja és una llengua que la transmissió s'ha trencat fa anys, i que els parlants nadius de la llengua, aquells que el van rebre a casa, i el més jove deu tenir 70 anys. D'acord que hi ha la Bressola, que són unes escoles que fan immersió en català, però és una cosa, és una goteta de sorra tan petita d'aigua que gairebé no es nota, no? Però allà es pot dir que tècnicament el català ha desaparegut. Hi ha zones del País Valencià on el català ja ha desaparegut. A Palma hi ha problemes de transmissió, a l'Alguer, doncs, està desapareixent. A la Franja també la transmissió s'està trencant, i era una de les zones on es parlava més. I a Catalunya autonòmica anem fent la viu-viu. Des d'un punt de vista demogràfic estem en minoria, no sé si som un 30 i poc per cent de població, no?, la que té el català com a llengua original a casa, llengua inicial. Diuen que sí, que la transmissió entre aquesta població és més o menys estable, anem transmetent, però és clar, hem quedat aquí com una cosa minoritària que anem fent i anem transmetent la llengua. No sé quant de temps es podrà aguantar això. La situació és reversible? Sí, és totalment reversible, perquè bé, al capdavall encara el català és una llengua que majoritàriament l'entén tothom, no? I podem anar fent, però no estic segur jo que s'estiguin fent les polítiques que calen per revertir aquesta situació, més aviat al contrari, no se'n fan. No sé, és la meva opinió, així ràpida, aquí en el Temple Sic.
Escolta'm, no em vull deprimir, no. Anem a que ens donin una mica de menjar.
Vinga, va.
I així ens recuperem una mica. Gràcies.
Molt rebé, a tu.
Karaangan mondoongan dunia saumpama meenaan isia putraku sa sabatuna.
Mapamundi, el podcast d'actualitat internacional de Catalunya Ràdio, amb Quim Olivares.
Hem sortit del Temple Sig, del carrer Hospital, i hem vingut fins a la plaça Vicenç Martorell, som al Raval. Si us dic tot oli, què en penseu? Us quedeu igual? Ara xerrarem amb la lingüista Marta Bardagí, que ha passat un temps a Indonèsia per estudiar aquesta llengua amenaçada.
Hola, sóc la Maria Bardagí i em vaig graduar en Llengües i Literatures Modernes a la Universitat de Barcelona, i després vaig fer cap a la Universitat de Colònia, on he fet el màster i el doctorat, on he estat treballant en lingüística general, però sobretot en una llengua austronèsica que es diu Totoli, que és en la que estem treballant ara mateix i estem descrivint.
Per aquells que no en tenim ni idea de què és el Totoli, quina importància o què és aquesta llengua?
El Totoli és una de les més de 700 llengües que es parlen a Indonèsia, és una llengua local, és una llengua que ara mateix té uns 5.000 parlants, i que, bé, és important per la lingüística perquè té unes característiques molt especials, com que està en perill d'extinció, i aquesta petita pressa d'anar veient com funciona per poder contribuir a la imatge general, no?, de com funcionen les llengües del món.
Potser hauríem de començar fent una classe de geografia, a veure aquesta llengua a quina part d'Indonèsia, perquè Indonèsia és molt gran. On es parla el Totoli?
El Totoli es parla a Sulawesi, que és una illa molt gran d'Indonèsia, està al costat d'una illa molt gran també que es diu Borneo, i es parla a una regió que es diu Toli-Toli, que és una regió bastant petita de la part del nord de Sulawesi Central.
diria més, una llengua en perill d'extinció, podem dir-li així?
Exacte, és una llengua en perill d'extinció perquè els pares ja no parlen totoli amb els fills. Hi ha hagut molta feina al darrere de dir que les llengües locals no eren llengües de persones cultes, hi ha hagut molta feina de s'ha cregut molt que els nens haurien d'aprendre indonesi per tenir un futur, perquè és la llengua del país, és la llengua que veuen a la televisió, és la llengua del govern, és la llengua que creuen que és la llengua de la cultura, no? I llavors els pares volien assegurar-se el dret de que els nens tinguessin un futur parlant-los amb indonesi.
Clar, quan tu arribes una catalana que arriba venint d'Alemanya fins a aquest punt on es parla el totoli, què fas? Per on comences? És a dir, què els hi preguntes? Perquè, clar, primer t'entens amb ells en indonesi, en anglès, com va això?
No, l'anglès no es parla al totoli. Sí que hi ha algú que ha anat a la universitat i que llavors sí que parla en indonesi, però aquests acostumen a ser la gent jove que llavors no parla en totoli. Llavors el que vaig haver de fer és aprendre l'indonesi, que el vaig aprendre a Colònia, i vaig tenir sort que vaig arribar a Tolitoli després de que hi hagués anat el meu professor i altra gent de l'equip de Colònia. Per tant, ja em van presentar, ja sabien que era allò d'un lingüista que va allà i fa preguntes i que vol aprendre la llengua o que fa preguntes molt estranyes. Ells sí que van començar doncs, fent llistes de paraules, no? Senyales i dius què vol dir això, com ho dius això, com dius aquesta part del cos, senyales aquí. I un cop ja tens el vocabulari, doncs comences a formar frases i llavors ja vas preguntant, ah, i si canvio l'ordre d'això amb això, com aniria? O això m'ho acceptes o no m'ho acceptes? Ui, no, això no està gens bé. Això sí, o bueno, això sí, però en aquest context, no? I així vas descobrint si aquella paraula té un morfema, dos, si l'ordre de la frase és un, no és un altre.
Hi ha alguna curiositat, així que diguis, home, és que no, jo què sé, no distingeixen entre esquerra i dreta, m'ho invento, no saben comptar com nosaltres o alguna cosa d'així que sorprèn, que et va sorprendre molt?
Sí, bastantes. De fet, dreta i esquerra són paraules que es fan servir, però molt poc, sobretot quan tens alguna cosa a la mà. Llavors sí que és dreta i esquerra, però si has de donar indicacions, no diguis allà gira a la dreta, sinó gira en direcció al mar o gira en direcció a la casa de no sé qui. I sobretot una cosa que m'agrada molt és que tenen moltes paraules per sons. Sí, hi ha paraules que diuen aquest és el soroll de l'aigua que cau en un pot petit.
És una paraula per això?
Sí, una paraula que és pel soroll de l'aigua bullint, o pel soroll de l'aigua que cau en un pot gran, o pel soroll d'un coco que cau al terra, que té una paraula diferent que la que fa servir per descriure un coco que cau sobre un objecte o sobre una cosa com, per exemple, una vaca.
Nosaltres som al Raval, aquí a Barcelona, on es parlen també moltíssimes llengües, però clar, no sé si 700 com a Indonèsia. Com veus el futur del totoli en concret, eh? Tu que l'has treballat, creus que serà una llengua que aconseguirà sobreviure?
Tal i com estan les coses ara, la predicció seria que d'aquí 40 anys la generació que ara parla totoli morirà, no? I les següents generacions l'entendran, però ja no el faran servir, perquè no serà la llengua en què se senten còmode. Però sí que és veritat que coses com pobles d'aquests petits, on el totoli és fort i on la gent és molt conscient de que són l'únic lloc on parlen totoli, pot ser que la llengua tingui 400 parlants, però que mentre es vagi transmetent de generació en generació, això duri anys, i que duri generacions i generacions. Llavors, això pot sobreviure, això sí.
I algú que ens escolti pot pensar, bé, què passa, no?, si desapareix una llengua. Escolta'm, allà a Indonèsia, aquell racó de món, amb la gent que som al món, tampoc passa res. Què els hi diries?
Oh, és molt clar què perdem quan perdem una llengua, no? Vull dir, només hem de pensar en el que perdríem si ja no poguéssim parlar la nostra llengua. Perdem una diversitat bestial que tenim ara mateix al món, és una diversitat cultural i a més amb la llengua no només moren les paraules, sinó moren les coses que van lligades a aquesta llengua. Hi ha un saber popular que només va lligat al totoli perquè són històries que són en totoli que expliquen aquestes coses, hi ha receptes, hi ha rituals, hi ha potser saber sobre plantes aromàtiques o plantes medicinals. No només és el vocabulari, sinó també la història, la cultura, la religió més antiga abans de... Són moltes, moltes coses que perdem.
Per acabar, t'atreviries a dir fins un altre o bon dia o algú, no sé, o dir-nos alguna cosa, no sé si en indonesi o en totoli, no sé en quina de les dues atreviries a dir-nos alguna cosa.
Amb Totoli a mi no es diu gaire hola o bon dia o...
Maleducats o què?
No, és més aviat quan arribes a un lloc o quan marxes dius me'n vaig a casa i llavors diu bulimo aku.
Bulimaku.
Bulimo aku.
No ho repetiré més. I quan arribes a algun lloc?
Es pregunten més coses de tipus cap on vas, inako, o preguntes coses com has menjat o menja o banya't primer, mangan pomo, com menja primer i després ja faràs coses.
Són pràctics, eh? Bé, Maria, molta sort, no només per tu, sinó també pel Totoli i que sobrevisqui.
Moltes gràcies.
Mapamundi és un espai de la secció d'Internacional de Catalunya Ràdio amb Quim Olivares. Muntatge de Josep Lluís Santiso i producció de Vanessa Carrión. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.